Dimecres 2 de maig estem ja pels portaveus al Sempre amb tu, avui amb el grup municipal del Partit Demòcrata, del PDeCAT, i amb les regidores Eva de l'Amo i Maria Arbó. Què tal, com estan, regidores? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Preparades, doncs, per comentar una mica l'actualitat d'aquests darrers dies al municipi. Venim d'un pont amb un temps així una mica de tots els colors, perquè hem tingut sol i hem tingut pluja. En fi, després comentem una mica dades de les jornades de la Tonyina Roja, que ha estat, doncs, segurament l'acte més principal d'aquests dies. Però abans que res, encara ens queda comentar amb el seu grup municipal, doncs, bé, les dades econòmiques del 2017 pel que fa a l'Ajuntament. Sí que parlàvem sobre el plenari de Setmana Santa on es va fer el tema de l'aigua, el tema d'Aqualia, però quedava pendent parlar del tema econòmic, i és que l'Ajuntament, doncs, recordem, va tancar l'any passat amb un superàvit de 767.000 euros i un roman de tresoreria de més de mig milió d'euros. Xifres que permeten seguir baixant l'endeutament, i aquesta ràtio, doncs, es va reduir del 135 del 2015 al 123 del passat 2017, tot i que encara no compleix el 110% del límit legal. No sé, des del PDeCAT, quina és la seva sensació amb aquestes dades econòmiques del 2017, que són per segon any consecutiu positives en quant a romanent de tresoreria, en quant a superàvit, en quant a estalvinet.
Bé, des del nostre grup, evidentment, estem molt satisfets. Si realment este estalvi és així, tots sabem que la interpretació dels números, pues, a vegades, segons com ho mires, poden sortir d'una manera, segons com ho mires, poden sortir d'una altra. Ho sé perquè hi treballo, i a vegades els balanços miren des de molts de punts diferents. Però bé, sembla ser que si és així, evidentment nosaltres estem molt contents de poder anar reduint la despesa. L'any que ve cal l'espera que encara n'hi haurà menys deute del que hi havia, però bé, la veritat és que costa una mica de creure que en la situació en què estem, no, o en què es va quedar l'Ajuntament a l'anterior legislatura, si realment va ser el deute el que es comentava, cosa que no podem dir del cert perquè no hi ha una auditoria de processos feta, però bé, donem per bo les dades. Costa de creure realment que hi hagi tant d'endeutament i que no se prenguin mesures una mica més serioses o dràstiques en quant a l'estalvi de despesa de corrent, no? Llavors, clar, quan tot més o menys segueix igual, les despeses en festes o personal o altres partides que podrien ser una mica retocades, és que d'igual, pues, costa una mica de creure, però bé, felicitem a l'actual govern que, sense tindre que prendre aquestes mesures tan dràstiques, pues, puguen anar reduint el deute.
Bé, des del govern sí que explicaven que bé, que tot i aquests números, diuen que haurien pogut ser més positius si no s'hagués hagut de fer front al pagament d'algunes sentències judicials i d'alguns convenis que estaven encara incomplerts per pagar, com per exemple els 90.000 euros pendents amb el conveni del Bon Repòs de l'anterior govern. Per això, doncs, també, bueno, d'alguna forma, venien a dir que els números haguessin pogut ser una mica més positius del que des del govern qualifiquen així.
Sí, és possible, però clar, aquestes coses les han de tindre previstes, no? Són dades que se saben, i si s'ha fet una auditoria com s'ha de fer, pues saben totes les possibles disgustos que podem tindre econòmicament, ja són previsibles, i bé, s'ha d'actuar en conseqüència. Llavors, clar, costa una mica de creure, no? Estos números, quan realment no se prenen mesures més importants, no?
Apuntava sobre aquesta ràtio d'endeutament. Un altre dels valors, d'alguna forma, que doncs, no es compleix d'alguna forma, és el període mig de pagament a proveïdors, el PMP, situat molt lluny del que hauria d'estar-hi, però en aquest cas els 428 dies en què se situa estan relacionats justament amb pagaments pendents a l'espera, doncs, d'un judici o d'una sentència judicial, per exemple, Aqualia. En aquest cas, el govern defensa que segueix que paga els seus proveïdors en la majoria dels casos doncs, entre 60 i 90 dies dins doncs, uns terminis raonables. Des del PDeCAT, què n'opinen sobre aquesta xifra, sobre la sensació que creuen sobre el seu pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament?
Bé, el pagament a proveïdors pues, s'hauria de rebaixar molt més. Sí que és veritat que els 428 dies no són reals, podríem dir, perquè estan afectats pel deute en Aqualia, però bé, igualment s'ha de treballar més per a reduir encara més els dies de pagament a proveïdors.
Dit això, veurem doncs, les xifres que es van tancant. També sabem que hi haurà xifres aviat de les empreses municipals i per tant s'acabarà doncs, de completar tot el que refereix a la intervenció de l'Ajuntament, als comptes de la Hisenda de l'administració local. Apuntava, senyora de l'Amo, que consideren que des del govern no s'ha fet tot el que es podria fer per rebaixar el deute, per rebaixar la despesa corrent al final, que seria, no sé si el darrer capítol que quedaria per tocar per aconseguir doncs, mitigar l'endeutament que hereta a l'Ajuntament.
No, el que entenem és que si tan endeutat estava l'Ajuntament, és difícil d'entendre que no hi hagi hagut una reducció important en la despesa corrent, en partides com festes, per exemple. Recordem que segueix sent la mateixa partida o inclús una mica superior cada any. Llavors, si tant d'endeutament hi ha, s'haurien de dedicar els recursos a altres despeses. No? I bé, per això és el que pensem que costa una mica de creure que realment hi hagi tant endeutament. I poguéssim seguir igual i a part d'anar seguint igual, a més, se reduïx considerablement el deute. I per això ens fa una mica que pensar, simplement això.
Veurem doncs, el tancament econòmic doncs, en global de tot l'Ajuntament. Veurem doncs, quines són les conclusions que s'han acabat traient sobre les dades econòmiques de l'Ajuntament. Si els sembla, canviem d'assumpte, deixem de banda el tema econòmic, tot i que potser surt en algun moment més del programa d'avui. Parlem d'actuacions al municipi i justament des del PDeCAT a través de les xarxes socials han estat especialment crítics amb una actuació que s'està donant a terme a la façana marítima, a la zona de l'Alguer, no tant per l'actuació, entenc, sinó pels terminis o per com s'està duent a terme aquesta actuació, que és la renovació de la barana del tram de la platja de l'Alguer, que fent una queixa pública a través dels seus mitjans de comunicació.
Sí, bé, bueno, és costum en la nostra pàgina de Facebook que rebem totes aquelles queixes que tenim de molts ciutadans i una d'aquestes queixes era la construcció de la barana. Està passant com l'any anterior, que es van començar a fer un tram de la barana durant tot l'estiu. Clar, és una falta de planificació absoluta. Això va passar l'any passat, però aquest any torna a passar. Abans de Setmana Santa s'inicien les obres per remodelar la barana que hi ha dalt de l'Alguer, de la platja de l'Alguer, i bé, se comença l'obra, se deixa, se comencen altres treballs, se van deixant, no s'acaba de fer l'actuació, total, passa Setmana Santa i l'obra a mig fer, però passa Setmana Santa i això ja fa un mes que va ser Setmana Santa. I resulta que ens trobem en el pont de Maig, un pont molt important, en unes dades turístiques molt elevades, on hi ha una visita molt gran de turistes, perquè a més coincideixen amb les jornades gastronòmiques de la Tonyina i a part també en la Tuna Reis. I clar, allí està la barana, en el material, en les valles, tot a mig fer, i clar, és una mica sorprenent, no?
Dit això, i parlant seguint d'actuacions, ara doncs, fa pocs dies s'ha acabat una actuació al port pesquer, en concret a la zona de la plaça del Canó, entre la confraria Vella i el Varador, realitzada per Ports de la Generalitat de substitució d'aquest tram de la passarel·la de fusta, una passarel·la que doncs, ja tenia els seus anys i doncs, que calia també fer la seva renovació. Què n'opinen també d'esta actuació?
A veure, totes les actuacions que es facin al poble pues són molt benvingudes, no? Sobretot perquè feia falta, no? Ja feia temps que es passava per allí i les fustes estaven en mal estat, a més s'aixecaven i també comporta un perill, no? Per la gent, sobretot per la gent gran i per qualsevol, que vas una mica despistat, doncs, i pots prendre mal, no? La veritat és que feia molta falta. I és veritat que pues, bueno, és la nostra cara, no? de cara al turisme, i totes aquestes actuacions s'han de fer perquè són necessàries. No, no és una cosa que es faci perquè aprofitem més o menys, perquè doncs, si tenim un representant, no, del poble que està a més a ports, pues, a veure, jo crec que era necessari pel fet de que estava en mal estat. Val, no, perquè una que s'hem aprofitat més o menys, no? I la veritat és que bé, totes aquestes actuacions pues, sempre van bé.
Dit això, ja que abans ho apuntaven, parlem sobre la Tonyina Roja, sobre les jornades de la Tonyina Roja. Coneixien dilluns les primeres dades, doncs, sobretot de la Diada del Parc del Bon Repòs, que és el tret de sortida, doncs, en aquestes jornades de la Tonyina. És ja, doncs, el tercer any que s'organitzen des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I bé, les xifres almenys avalen que hi ha interès per aquest producte i per vindre a l'Ametlla de Mar. Este passat cap de setmana, doncs, es van servir 7.400 tapes a les carpes del Bon Repòs, unes 2.000 més que l'any passat, en el mateix espai, i doncs amb un temps segurament pitjor del que va haver-hi en l'edició de l'any passat. Una mica com valoren ja no només aquesta crida, no?, que fa el municipi amb la Tonyina Roja, sinó també, doncs, aquestes jornades, com funcionen a restaurants, a bars, a preus, doncs, tot una mica tota aquesta organització.
Val. De les jornades, bueno, pensem que són molt positives i, no sé, potser voldria fer dos valoracions diferents. Una seria pel lloc, per la ubicació, perquè pensem que sí que és veritat que potser poden haver queixes per la zona del port de que hi ha menys afluència de gent, però sí que a nivell del nucli urbà, doncs, se veu molt de moviment de gent, els comerços, doncs, estan satisfets perquè, doncs, la gent, és això, es passegen, veus vida al poble, no? I potser ens queixem de que falta més vida al nucli urbà, que potser abans estava més cap al port. Això no vol dir que potser se puguin pensar altres actuacions alternatives de que vagin en benefici de les dues zones, no? Però sí que veiem sobretot el Parc del Bon Repòs, no?, com un lloc, pues, que està molt bé, perquè és un lloc que al fi i al cap és gran i hi ha cabuda, no?, per fer moltes coses, no? I és més, crec que més endavant se n'han de fer d'altres, no? Per exemple, ara pensàvem, ho comentàvem, amb la fira alternativa, no?, de que sempre es fa una mica més avall i que fa una mica de tap, que la gent a vegades es queixen, no? I potser tampoc seria una mala idea fer-ho també al Parc del Bon Repòs, no?, perquè per l'espai que convida, no? I per altra banda, bueno, aquestes jornades, pues, que, bueno, com molt bé has dit abans, hi ha hagut un augment, no?, de més tapes que l'any passat, i l'ocupació, pues, ha estat bona, també el temps més o menys ha acompanyat millor, i la veritat és que sí, que ve molta gent, ha coincidit també amb la cursa aquesta del Tuna Reis, ha fet que hi hagués molta gent, el pont també ha afavorit, no? Són moltes coses, no? Però sí que és veritat que, a més, parlant amb gent de tot arreu, no? De gent de les terres, d'aquí, d'altres poblacions, d'altres zones, gent de fora, no? I és un reclam, no?, que anem fent una miqueta ja d'història, no?, amb aquestes jornades, i que la gent va venir, no?, que són un bon reclam.
Jo crec que realment sí, és l'èxit de les jornades. Sí que realment crec, en la meva opinió, que les jornades de la Tonyina tenen millor cabuda al moll, com se feia fa uns anys, que a la plaça Bon Repòs, una opinió personal. Potser perquè és més adient per l'entorn, com, i bueno, simplement per una opinió personal que estaria també relacionat amb lo de la carrera del Tuna Reis, que estaria tot com un unit, no?, una mica. Però a l'altra banda, la zona del Parc de Bon Repòs, crec que s'haurien de mirar de fer altres activitats i donar-li una mica més de vida, perquè entre que està molt mal cuidat, deixat, sembla una selva amazònica. L'altre dia també, justament, vam denunciar pel Facebook, uns veïns ens van comentar que hi havia unes valles trencades d'un emballat que hi ha dins del Parc Bon Repòs, en un forat, en el perill que comporta. Bueno, tot un seguit de mal estat de la conservació del Parc Bon Repòs i que és una llàstima que sembla que estigui com abandonat, no? Llavors, si es van fent activitats, pues, se van podant una mica les plantes i se va cuidant i dona una mica de vida, perquè no oblidem que és l'entrada del poble i és un... la veritat és que fa pena. Però a banda d'això, pel que fa a les jornades de la Tonyina, després dels anys ja fa, no sé, potser fa 7 anys o així, o no, potser és la setena...
Correcte, sí, 7 anys.
7 anys que es fan les jornades de la Tonyina, ubicades a 2 llocs diferents, però bé, crec que la feina ben feta des de tant de temps pues, dona per consolidar les jornades i això fa que hi hagi un èxit assegurat en això, en les jornades.
Parlant sobre el Bon Repòs, des del govern s'està treballant amb diverses actuacions justament en aquest mateix parc, ara seguirem parlant de Tonyina i de turisme, però justament, bé, si estan desenvolupant activitat o s'estan treballant actuacions de cara al jovent, tant amb la rehabilitació de l'antic bar, de l'antic xiringuito que sempre hem dit del Bon Repòs, convertint-lo en un casal de joves, també preveient la instal·lació d'un nou skatepark, una nova pista doncs, pavimentada, que aquests dies doncs, estava tapada, doncs, però que entenem que es podrà utilitzar ja un cop ja desmuntada tota l'estructura de carpes del parc, i també doncs, en breus també la instal·lació d'una guingueta, d'un xiringuito per fer el servei de bar en la temporada turística. Com ho veuen des del PDeCAT, aquesta actuació? Parlant tant des de la part de joves, és a dir, de crear aquesta infraestructura o d'aquests nous serveis per al jovent, com també de bé, la reestructuració del parc que s'està fent.
Clar, bé, evidentment feia falta una reestructuració del parc, no? Tindre allà doncs, aquest bar tancat doncs, no, tampoc no donava cap vida, no? És el que deia la meva companya Eva, de que el parc del Bon Repòs és l'entrada, la carta de presentació del poble, no? I entrar al poble i veure un espai, doncs, pues una miqueta deixat, doncs, pues, sí que pues, juga molt a favor de la nostra imatge. No? Llavors, pel tema de la joventut, doncs, feia falta. No? Tenim entès que l'espai actual que hi ha a Bahia Blanca doncs, es queda just, perquè hi ha molt de jovent i necessiten doncs, això. A part de tindre un local, si a més tenen un parc al voltant que pot tenir la pista, doncs dona com una miqueta més de sensació de que hi ha més vida, no? Del jovent, no? I la veritat és que sí, perquè allà ja sí que hi ha la zona infantil, que potser és la més concorreguda, i la pista realment també, perquè hi ha molta afluència de joventut allà jugant a la pista de bàsquet, i falta, doncs, això, com a més espais, dinamitzar-ho i obrir-ho a la resta de jovent, no només als del bàsquet.
Jo, igualment, de totes formes, també crec que un espai per al jovent és primordial. El que passa que sembla ser que no està massa decidit, no, ni, no hi ha massa planificació referent a l'ús definitiu del que era abans el bar que hi havia. S'obriran les portes, però ben bé no se sap massa quin serà el destí, no? Perquè l'associació del Racó dels Joves, per exemple, sabem que necessita espai, però tampoc no podran anar allà a fer ús de les instal·lacions exclusivament, cosa que fa una mica difícil que ells puguin dedicar... l'associació del Racó del Jove, recordem que fan moltes activitats, fan manualitats i necessiten un lloc on emmagatzemar tot allò que fan, és un lloc de reunió i, clar, és una mica difícil poder compaginar l'espai que estan fent ara en altres col·lectius. Clar, dona la impressió de que s'estan fent actuacions de millora, però una mica sense seguir una ruta, no? Ni tindre cap planificació. Potser hagués valgut la pena este lloc, este bar, fer les reformes que s'havien de fer des d'un començament, fer l'enllumenat, el clavegueram, tot allò que es necessitava per poder llogar la guingueta i d'esta manera potser hagués funcionat realment la terrassa, no? I no ens veuríem obligats ara a ficar un xiringuito de platja al parc. Però bé, esperem que pues, el destí sigui positiu per a la joventut, realment, no?
Mm-hmm. Sí. Seguim parlant de qüestions turístiques, si els hi sembla, perquè doncs, en molts plenaris, també en aquest espai dels portaveus, doncs, han vingut doncs, manifestant la seva queixa per el que consideren una manca de planificació sobre les accions turístiques al municipi, una manca de previsió de cara al turisme. Què hi ha d'afegir sobre aquesta qüestió, especialment en aquests darrers dies, tot i el temps que hem tingut, sobre tema de platges, per exemple, sí que volíem fer algun apunt.
Sí, és el que estem dient a cada moment. Hi ha falta de planificació, ja ho acabo de dir abans. La Tuna Reis està planificada, se fa cada any, les jornades de la Tonyina se fan cada any, ja fa 7 anys, es pon, i se sap que es pon, l'1 de maig, i ens trobem o Setmana Santa el mateix, però sobretot el fi de setmana passat, que en les jornades gastronòmiques i sobretot en la Tuna Reis, no pot ser que els nedadors vagin a Pixabaques a fer la carrera dels 2,5 quilòmetres i hagin d'anar per damunt de les canyes. És que és algo increïble. La imatge que donem és lamentable. Realment és una falta de planificació absoluta, tant la platja de Pixabaques com la platja de l'Alguer. Perquè si es va fer alguna neteja durant la setmana passada, el dia de la carrera estava en unes condicions lamentables i a primera hora hauria d'haver anat una brigada i netejar-ho. Simplement això, és que a vegades són feines, no cal fer una obra d'un edifici, ni molt menys, que ja sabem com estem econòmicament, encara que estem reduint tant el deute. Però bé, sabem com estem. Però la neteja i el tindre les àrees públiques, els jardins en condicions, hauria de ser algo primordial i no s'està fent, i això és per culpa d'una falta de planificació.
Mm-hmm. De cara a la temporada turística veurem també, ja parlarem més sobre les actuacions o sobre les activitats que es venen duent a terme. Ara repassarem un bloc d'activitats que s'han vingut donant al nostre municipi en aquesta primavera. Abans, sobre el tema pesca, mira, justament aquest dimecres comença l'aturada biològica, la veda en el sector de l'encerclament, d'arrossegament, perdó, i anava a parlar ara sobre el tema de l'encerclament de la tonyina i sobre les arts menors, perquè coneixíem ara fa uns dies, la setmana passada, que està previst que aquest 2018 les flotes artesanals puguin disposar d'una part de la quota que té l'estat espanyol sobre la tonyina roja per poder-la pescar no de forma accidental, com fins ara, sinó de forma dirigida, que és el principal canvi. Bé, era una reclamació que tenien ja els pescadors. De fet, la Generalitat havia estat ja fent negociacions i treballant amb l'Estat perquè es poguessin atorgar un centenar de tones de tonyina roja per una 50ena d'embarcacions artesanals. Encara no s'ha definit com es repartirà aquest 5% de la quota de tonyina roja estatal destinada a la flota artesanal, però sí que en principi doncs, és ja obrir la porta doncs, a que altres sectors que no l'encerclament i especialment doncs, el Caleró puguin tindre també aquesta quota. Com ho veuen des del PDeCAT?
Clar, a veure, és veritat que passem de no tindre, no?, a tindre aquesta quota, que clar, això també és molt subjectiu, no?, evidentment, a tot el que és la pesca local, doncs, és el que has dit, és el que has comentat abans, no?, de que no saben encara realment si serà molt positiu o no aquest 5%, perquè no saben realment el repartiment que es farà, no?, quantes tonelades hi hauran. Però bé, si contem que abans no hi havia res, doncs ja tenim algo guanyat positiu, no?, per aquest sector, val? Perquè pues, bueno, les coses van com van i a més que avui comença la veda, no? Però sí que és cert que és, bueno, és complicat, no?, la situació, perquè segons és el punt de vista que es miri, doncs uns ho consideraran més positiu, d'altres potser pensaran que hi ha el perill de que s'ha de controlar més o menys, no? Però bueno, jo crec que el que beneficia més a la gran majoria, no?, i sobretot doncs, la pesca local, que és la que es queixa més i té tants de problemes, doncs que sigui més beneficiós per ells. Mm.
Veurem com s'acaba repartint i també com va aquesta aturada biològica que arrenca justament avui. En parlarem pròximament aquí al Sempre amb tu. Dit això, parlem d'activitats. En aquest sentit, per exemple, ens queda una mica lluny, però bueno, sí que ho podem comentar una mica. A Sant Jordi, tant la Diada del Castell com també les activitats al municipi, a centres educatius, etc. Una mica quina és la valoració que en fan des del seu grup municipal.
Bé, la Diada de Sant Jordi fa, bueno, una setmana, no? Aproximadament, que va ser, la setmana passada.
Sí, bueno, clar, sí.
Bé, la veritat és que va anar molt bé, el temps va acompanyar, molt millor que no a les jornades de la Tonyina, i bé, va haver molta gent, vam fer la caminada, a més, bueno, és una diada que ha tingut molt pocs canvis. Me sembla que l'únic canvi potser més notable potser va ser que es va que ja se feia la premi de narrativa, se donaven els premis allà i ara no es fa i s'ha aprofitat l'entorn del castell per a fer una exposició de pintura de pintors locals. I bé, la veritat és que estava molt, molt bé, la vaig visitar i bé, hi havia molta gent mirant. La Diada de Sant Jordi, si el temps acompanya, és sempre una festa. Els jocs tradicionals per als crios, la sardinada, les exposicions culturals, com ara l'estat, no?, que hi havia estany de pintura. L'únic, tornem una mica a la falta de planificació, perquè ens vam quedar sense sardina a les 11:30 del matí. I clar, això és una mica també... hi havia molta gent que venia potser a partir de les 12, que hi ha molta gent que ve, no ve tothom a les 10 del matí, no? I a les 12 ja no hi havia ni una sardina per a tastar. Llavors, clar, pues, l'únic negatiu, pues, això, la falta de planificació, que potser per no voler gastar una mica més de sardina o destinar una mica més de recursos en això, pues, quedes una mica malament, no? Però bé, la veritat és que va ser una diada molt animada i els premis de les paelles, tradicional també com cada any, i la veritat prou positiva.
I el dia de Sant Jordi també, doncs, van haver diverses parades pel municipi, hi va haver, doncs, activitats als centres educatius, també no sé una mica si el van poder també seguir aquest 23 que va caure en dilluns, i que això també va afavorir una mica que el poble veiés una mica més ple de gent d'alguna forma, perquè quan cau en cap de setmana sí que és cert que la gent tendeix a anar,
sí,
doncs, a les ciutats, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Mostra de teatre, es va tancar, doncs, per exemple, aquest passat diumenge amb l'obra juvenil, també una mica, doncs, ja consolidant amb 14 anys de mostra de teatre. Bé, també és una de les activitats culturals en les quals, doncs, sí, el municipi s'hi volca.
Sí, és una activitat que és, evidentment, és de la part del teatre de la sala, però evidentment sense l'ajuda de l'Ajuntament i de la implicació que té l'Ajuntament any rere any, doncs no podrien portar a terme. Com tu dius, 14 anys de la mostra, i és el que comentàvem, està consolidat ja de tant de temps, i bé, cada any és un èxit. Sí que sé que, bueno, és una falta, és com en tot, no? Sempre tendim a... Totes les associacions, totes les activitats que fem o que es fan, sempre falta una mica de participació. I des del teatre, pues, passa el mateix. Potser a la cloenda o a les obres de teatre que fan els nostres actors sí que s'hi aboca la gent, però a la resta de participants d'altres localitats, pues, clar, pues, ja te falta una mica que la gent vaigui. I bé, jo des d'aquí demanaria a tothom que pogués col·laborar una mica més per anar a veure tot allò que fan les associacions, perquè ara és el teatre, però després serà la banda de música o l'associació Cala Cultura. Totes les associacions aporten molt al poble. La vida associacionista és molt rica, però necessitem una mica més de col·laboració per part de tots els caleros, i perquè al final tots volem que els nostres hobbies o els nostres, tant sigui teatre com música com esport, pues que veure una mica recompensat, no? I al final recompensar és només anar als llocs i veure el que estan fent, i bé, i això ja se senten pagats tant els actors com els que fan recitals de poesia, com els que fan la rítmica o el futbol o el bàsquet o la natació. Uh-huh. Clar, necessitem una miqueta més de participació per part de la gent.
També doncs, aquest passat cap de setmana justament teníem diumenge també concert de la banda, en aquest cas a l'Hospitalet.
Sí, crec que és la tercera edició que es fa de concert conjunt en l'Hospitalet, de Vandellòs Hospitalet. Pel que m'han dit va anar molt bé, que vam fer el concert en unes condicions que a nosaltres mos falta, que és en un auditori que és magnífic, i bé, el concert va estar dirigit pel convidat d'aquest any, era Miguel Echengoncelay, me costa de pronunciar, un argentí, que sembla ser que és una eminència en el món de la música. I bé, felicitar des d'aquí també la participació de la nostra banda al concert.
I també, doncs, ja que parlem de música, si ens remuntem al cap de setmana de Sant Jordi, vam dir també l'acordionada, amb més de 150 acordions al municipi.
La veritat que va ser una jornada pues, molt agradable, a veure anar pel poble i poder veure diferents concerts a nivell de carrer, no? Que te dona miqueta, pues, això, no? Que anima el poble, no? I sí que és veritat que potser una petita pega, que tampoc seria pega, no? Però sí que el fet de que hi haguessin dos concerts simultanis estava bé perquè te donava opció una mica a triar, però sí que també, per altra banda, era com volies estar als dos llocs i no arribaves, no? Potser haver-ho fet amb un impàs de mitja hora, potser perquè vam trobar molt interessant el concert de l'orquestra aquesta basca. I ens va semblar que els músics, els alumnes que estaven actuant a la Rambla, que els hi hagués agradat molt escoltar-los, no?, en aquell moment. Però ja et dic, que em sembla bé, perquè me va recordar una miqueta quan es fa la mostra de jazz a Tarragona, que vas pels llocs i vas pels carrers, i aquí fan una cosa, aquí fan una altra, no? I és una cosa que l'hem d'anar fent, no? Suposo que aquesta jornada d'acordions també va rotant una mica, no? Però sí que està bé atraure actuacions així al poble, no? Perquè donen molta vida, i és això, que cada setmana tenim coses diferents.
Hem parlat una mica sobre activitats que s'han anat duent a terme al municipi. Abans de passar al terreny nacional, que sempre també comentem una mica la política nacional i una mica també l'actualitat dels darrers dies, les reivindicacions també ciutadanes, parlant en àmbit d'ensenyament, volem parlar també sobre canvis que hi ha hagut d'alguna forma en el centre més important a nivell d'alumnes del nostre municipi, que és l'Escola Sant Jordi, sobretot doncs, gràcies a la implicació de pares i mares en fer un rentat de cara, si es pot dir així, al pati de l'escola, dins d'aquest projecte que s'està desenvolupant per doncs, canviar el rumb, no?, d'alguna forma, i apostar per noves idees al centre d'infantil i primària. No sé què en poden aportar, què és el que poden comentar des del PDeCAT sobre aquesta qüestió del canvi al pati de l'escola.
Bé, la veritat és que el projecte del pati forma part d'un de molts projectes que s'han de dur a terme des de la nova AMPA que s'ha consolidat aquest any. Recordem que l'any passat se va dissoldre l'AMPA i este curs nou s'ha fet una AMPA nova i en molta gent, en molta col·laboració, i al final és això el que es necessita. Evidentment, fer les coses una o dos, això al final té crema i sempre acabes fent les mateixes coses sense il·lusió i esgotat, no? Llavors, quan se fan les coses i la gent participa, tots són idees i tots són objectius que vols complir i que ho fas. Recordem, ja comentava, és una AMPA nova i hi ha molts de projectes que volem fer a poc, perquè clar, tot alhora no es pot fer, i un que era molt important és este del projecte del pati, perquè considerava, des de l'AMPA se considerava que la veritat és un pati, era un pati gris, ple de ciment. El que passa que, clar, sempre ha sigut així, i com sempre ha sigut així, a lo millor no veiem la necessitat d'un canvi. Pues bueno, ja era així, no? O no hi havia jocs al pati, però bueno, és així, sempre ha sigut així, i bueno, així se quedava any rere any. Hasta que un grup de mares pues, va dir, ostres, això no pot ser, i aquí hem de ficar palada i hem de mirar de donar-li una bona neteja de cara al pati. I al final no és una neteja de cara, és tot un canvi d'un projecte molt important en molts de canvis, des de hasta ara, l'únic que s'ha fet per ara, no l'únic, però és molta feina, però el que s'ha fet ha sigut pintar molts jocs tradicionals al terra, s'han ficat jocs, per exemple, de dames o d'escacs també al terra pintat, camps de futbol per a jugar en les xapes, uns cavallets en rodes de pneumàtics pintats, bueno, s'ha fet una millora important. També s'ha fet un rocòdrom, que també s'ha comprat des de l'AMPA, evidentment amb l'ajuda de l'Ajuntament, perquè s'ha tingut l'ajuda del pintor, i clar, això és molt important. Al final, els pares sols no podem fer tot el que es necessita, sempre es necessita el recolzament de l'Ajuntament i de l'escola. Mm-hmm. Des del part de, per part de la direcció hem tingut tot el recolzament, per part dels mestres el mateix, i la veritat és que és un grup de les que formen l'AMPA molt, molt treballador, en moltes ganes, i bé, s'aniran veient moltes més actuacions, com ara plantades d'arbres i bancades, bueno, moltes més coses que tots els nostres fills i filles podran gaudir a l'escola.
Mm. Veurem doncs què és el que s'acaba també sumant d'alguna forma doncs a l'escola en aquestes actuacions que comencen pel pati. Tot i això de l'AMPA sí que sembla doncs que també volen entrar d'alguna forma també a les aules, no? I fer partícips amb altres actuacions, altres activitats. No sé si volen apuntar alguna cosa més ja per tancar aquest assumpte.
Bé, una miqueta pues, parlar, perquè aquesta actuació es troba dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que si bé recordem, l'Ametlla doncs, està participant en aquest Pla Educatiu d'Entorn, on hi participen tots els centres educatius, entitats, ajuntament, i la veritat és que l'objectiu és això, no? D'entrar en una xarxa que hi tothom hi participi, no? De que els pares i les mares també formen part, no? De la comunitat educativa, de la vida, no? I que participin i que fomentin que la vida al pati doncs, sigui pues, un lloc més integrador i més dinamitzat, no? Que canviem, no? Canvia la societat i hem d'anar canviant, i és important que els nostres xiquets i xiquetes caleros doncs, puguin disfrutar, no? del pati i de totes aquestes activitats, no? Que no només sigui el fet de sortir, que ha arribat un punt que els xiquets, clar, sortien i a què juguem, no? Potser feia falta aquesta part, no? Més del lloc, ara que està tan de moda, no? De fer espais així, de tota classe d'espais, perquè si anem voltant per altres escoles, doncs la veritat és que s'està fomentant molt això, inclús llocs de relax, llocs de lectura, que hi ha espai per a tots, no? Perquè tots els xiquets no són iguals, uns necessiten més moviment, d'altres necessiten estar més relaxats, doncs que hi ha una mica espai per a tots, no? I això és important. Uh-huh.
Anem tancant doncs, ja tota aquesta part més local i anem a mirar una mica la portada nacional. Alguna cosa més a apuntar, sí?
Sí, volíem fer un incís sobre... Bueno, que abans hem comentat així una mica pel damunt, lo de la cursa de la Tuna Reis,
sí.
Però sí que voldríem una miqueta pues, felicitar als, sobretot als, a, bueno, evidentment a tots els classificats finalistes, però sí que als locals, val? Perquè hi ha un gruix important de joventut que puja molta força, i sobretot els que han quedat classificats en la categoria sub-20, no? Com és la Judit Beltrán, el Pau i el Joan Balfegó, l'Ian Margalef i l'Àlex Brull, val? Perquè doncs, tenim uns esportistes molt bons que van apuntant en maneres, no? I que bueno, els desitgem que això sigui només l'inici, no? De que vagin endavant, no? I també felicitar el Macià, que sempre té una bona classificació dins de la general, val? Uh-huh. Però que bueno, la nostra felicitació per a tots, però sobretot als locals.
Sí, recordar també, este tema és mar obert, però la setmana passada també es van fer els territorials de natació aquí a l'Ametlla, i la veritat és que la participació dels nostres nedadors va ser molt bona, i bueno, van sortir carregats de medalles. Donar també extensiu la felicitació als que van participar a la territorial de natació.
Dit això, tanquem ja doncs plana local, parlem sobre qüestions nacionals. Abans de parlar de política nacional, segurament bé, i en aquesta setmana encara seguirem parlant-ne sobre la sentència de la manada, amb la que l'Audiència doncs, de Navarra sí que acusa doncs, de abús sexual als membres de la manada, 9 anys de presó, però no d'agressió sexual. I aquesta és una mica la... Bé, la resposta ciutadana que hem vist al llarg d'aquests darrers dies i que seguim veient sobre bé, què ha de passar perquè la justícia vegi violència o entengui violència i que, per tant, no sigui un abús, sinó que sigui una agressió. També com a dones, tot i que aquest tema no incumbeix només dones, també incumbeix homes, no sé quina és la sensació que tenen a nivell polític d'aquesta qüestió, davant de que molts partits polítics, també el PDeCAT, doncs han aprovat mocions, han fet algunes declaracions, doncs també demanant revisió del Codi Penal, demanant doncs que bé, que hi hagi una sentència diferent, segurament, si es pot dir així també, perquè doncs bé, el carrer sembla que i quasi bé tothom està d'acord en que no només és un abús el que va passar a Pamplona en aquells Sant Fermins, sinó que també era una agressió sexual. Què en pensen sobre aquesta qüestió?
Bé, com molt bé has dit, com a dones, no, ens sentim més implicades, val? Perquè evidentment no va ser un abús, realment va ser una violació. I això pel fet de que, a veure, en inferioritat numèrica era una sola persona, una noia de 18 anys, enfront els 5 que anaven entre els 26, crec, i 28 anys. Evidentment, en aquell moment no sabem com podem reaccionar, no? Cadascú és molt diferent, hi haurà gent que reaccionarà d'una manera concreta o d'una altra, però bueno, si en aquell moment es va quedar bloquejada, no ho va poder fer, i que això un dels jutges consideri com ha provat que no va dir que no i que, per tant, només és abús, com que ella ho va donar per fet que consentia, doncs jo crec que tenim molta, molta, moltíssima feina per fer, per conscienciar, sobretot a tots, perquè també hi ha dones que crec que ho consideren, perquè si una va vestida d'una manera, si està en unes hores perquè estava sola o perquè va vestida així, no? També hi ha moltes dones que veuen com a que les dones a vegades provoquen, no? I això s'ha de tractar amb educació. I amb educació no només als centres educatius, no? Sinó des de les famílies, val? Perquè hem de canviar una miqueta l'actitud aquesta masclista de cosificar la dona, de que a vegades són comentaris que jo crec que a vegades no som conscients, i molts homes no són conscients, però que hi ha una actitud molt de cosificar la dona, de que el primer que miren és, oh, que guapa és, no?, aquesta persona. Quan et presenten, això demostra a vegades, quan et presenten, si diuen, oh, que guapa és, no?, no et diuen que llesta és o que simpàtica, no? I en canvi, quan presentes a un home, no acostumes a dir, mira quin home més guapo tinc al costat, no? I és això una miqueta el xip que s'ha de canviar. I llavors és això, de que les famílies intenten educar tant els fills com a les filles de que un no és un no, de que si una persona no es troba en condicions perquè ha begut, doncs potser no està en condicions de tindre cap altra relació, no? I això s'ha d'educar molt. Val? Hi ha d'haver més conscienciació social i ja s'ha demostrat que han sortit moltes dones, sobretot, no? I ara per les xarxes socials hi ha la Cristina Fallaràs, que havia encetat un fil, no?, de Cuéntalo, no? I moltes dones, hi ha hagut un gran rebombori perquè explicant casos, no?, de tant d'assetjaments, de violacions, de tota classe de circumstàncies, no?, que donen per fet de que molta gent calla, potser perquè fa vergonya, perquè no vol reconèixer el que li ha passat, no? Però hi ha moltes dones que pateixen aquesta mena de circumstàncies, no? Ara no fa gaire va sortir d'una periodista d'una televisió mexicana amb un grup de seguidors d'un equip de futbol i estava presentant bé la Gràcia i de cop un d'ells li va donar, doncs s'entén que li va tocar, no?, al darrere, no? I ella es va girar i amb el micro li va pegar, no? Perquè és que és la reacció que has de fer. Si fos un home potser no li haguessin fet, no? I és això el que te dona una miqueta per fet, no? De la ràbia de que per ser dona has de demostrar més i has d'intentar evitar aquestes situacions.
Sí, jo estic totalment d'acord en l'opinió que té la Maria. Evidentment crec que és un problema de base, d'educació i sobretot d'educació a casa i extensiu a les escoles, als instituts i a tota la vida en general. Quan els micromachismes, no?, que comentava, quan això queda, són actuacions minudes que potser no li dones la importància, no? Això, doncs, pues, ai, que guapa que és, o ves, porta'm lo got, que tu ets la xiqueta, o porta'm allò, que ets la... I vas acceptant i ho vas normalitzant, i des d'una tonteria com pot ser això, pot desembocar en problemes greus de falta de respecte i, evidentment, ja l'agressió sexual, que això ja és lo màxim de la piràmide, no? No hem de justificar mai cap actuació d'estes, i sempre s'han de tolerància zero a qualsevol actuació. Esta, evidentment, perquè això és una agressió sexual en tota regla, per molt que el Codi Penal no estigui especificat, i esperem que per això estan els jutges, no? per a interpretar la llei. No cal que estigui exactament tipificat com a agressió sexual una actuació en concret. La interpretació de la llei és per a això, no? I com estem aquí? Tenim total indefensió en aquests aspectes, i la veritat és que és un problema molt greu que té la societat ara, per ara i encara. En l'any que estem, el 2018, que haguéssim d'estar en aquesta situació, i tot segurament se podria arreglar, no del tot, però se podria anar arreglant en l'educació des de les cases i respectant a les dones i als homes també.
I jo també voldria afegir, perquè a mi una de les coses que m'ha cridat més l'atenció és que, a més, un d'aquests jutges consideri que no. És a dir, els altres van considerar només abús, però és que n'hi havia un que els hagués absolt, no? I això és preocupant, que un jutge absolgui aquestes 5 persones. Vull dir, ja no sé, com a persona ja me diu, no?, realment què pensa, no?, aquest senyor de les dones. Només això, un apunt.
I per tancar el nostre espai de portaveus avui amb el Partit Demòcrata, amb el PDeCAT, Política Nacional... el compte enrere és evident, 20 dies per investir president, presidenta de la Generalitat. Què creuen que passarà? Fan travessa, fan aposta?
Jo crec que tindrem, espero que tinguem algú que pugui governar el nostre país sense el... És que ja és increïble, no?, el que està passant. Este no perquè és així, aquell tampoc perquè és així. A veure, jo espero que ara Puigdemont ja també ha donat un altre pas, deixant una mica la possibilitat d'investir altres... és una possibilitat que l'ha estat donant contínuament. Però bé, ara en la... molt bé. A part, també tenim el vot delegat, que podria ser un camí per a poder ficar-nos d'acord i no dependre només de la CUP, que sembla que sempre estigui ficant una miqueta la puntilla, no? No sé, jo espero que no arribéssim a eleccions, perquè això no és positiu. Ja vam votar, hem votat 2 vegades, i ni votant al desembre s'ha pogut fer el que la gent realment ha demanat. És una vergonya, al final és una vergonya, i no té cap explicació. Quin és el governant ideal que deixarien governar? Aquell que ells deixarien governar no ha sortit a les urnes. Llavors no és el que es mereix. És que no té massa lògica, la veritat.
No.
Veurem què és el que acaba passant. El cert és que la travessa està oberta i queda el compte enrere. Veurem els moviments també dels partits polítics en els pròxims dies, i si aquests vots delegats tant de Carles Puigdemont com de Toni Comín permeten poder fer en segona ronda una investidura efectiva, i com s'acaba desarticulant tot plegat, perquè també el 155 encara pesa sobre Catalunya, i sobre si aquest 155 amb un nou govern es desactivarà o no. Hem parlat sobre moltes qüestions municipals, també aquests apunts nacionals, estatals, amb Eva de l'Amo, Maria Arbó, regidores del grup municipal del Partit Demòcrata, del PDeCAT. Gràcies, regidores, per haver-nos acompanyat este dimecres al nostre programa. Ens anem veient puntualment aquí a l'emissora. Fins a propera, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.